A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
En el capítol d'avui, Renegats entra amb el cervell i les urpes esmolades en un dels temes més controvertits de la salut animal i humana, les teràpies alternatives. Derivades de creences mil·lenàries i nascudes en els últims segles com a resposta a la medicina convencional, totes proposen una visió radicalment diferent en la forma de tractar les malalties i afliccions.
Si bé inicialment aquestes teràpies estan destinades a l'Homo sapiens, en els últims anys alguns terapeutes i veterinaris apliquen aquests remeis en animals, inclosos, òbviament, els nostres companys felins.
Però quina és la filosofia darrere d'aquestes teràpies? Hi ha una evidència clara de que funcionin? I el més important, per què han esdevingut tan populars? Hola a totes! Soc la Fèmina Verbipotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és... Renegats!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats, una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
I avui ens posem escèptiques i entrem de cap en un tema que divideix fortament els fans del gatisme i a les persones humanes en general, les teràpies alternatives. Moltes de les nostres oients hauran sentit a parlar i probablement estaran en dos grups bastant marcats. Les que defensen com a complement els tractaments tradicionals, o sigui, realment una filosofia a seguir, o les que les consideren directament un engany.
Bé, i com bé sabeu, a Renegats tenim una doctora en història medieval, que soy jo, però el que potser no sabeu és que l'altre membre de l'equip, Alejandro, és també doctor, però és doctor en química. Així que avui ens posarem la bata del laboratori i des d'una perspectiva basada en l'evidència científica, però també en el context històric, parlarem de l'origen d'aquestes teràpies i la seva aplicació en els nostres amics felins.
I bé, primer de tot, disclaimer. Sabem que toquem un tema una mica delicat i intentarem tractar-lo amb tot el tacte del món. No volem engegar-nos enemistats, també no som tantes en aquest petit grup de seguidores del gatisme. Per suposar, la nostra adreça electrònica i el nostre nou compte d'Instagram, renegats.tgn, estan a la vostra disposició per dir la vostra. Esperem que sigui un debat civilitzat i cordial.
Sí, bé, com tots els debats a les xarxes, no? Que són una àgora de pausa, tranquil·litat, no? I molta teràpia natural, també.
Bueno, havia d'escriure una cosa així, no? Doncs bé, va, comencem. Entrem en el ajo i definim què són les teràpies alternatives. Cur i ras són aquelles teràpies que centren en tècniques i pràctiques fora de la medicina moderna i que no usen el mètode científic per tard de provar la seva eficàcia. O bé, quan l'usen, els resultats obtinguts no es poden provar que existeix una relació clara causa-efecte del seu funcionament. Normalment, els usuaris d'aquestes teràpies parlen de la seva experiència personal. El famós «a mi em funciona». I actualment les teràpies alternatives s'han integrat en consultes de metges i, com parlem en aquest programa, aplicat a renegats, en veterinaris i també en farmàcies, adoptant el nom, en aquest cas, no d'alternatives, sinó de teràpies complementàries o medicina, així, integrativa. I s'usen, llavors, en conjunció amb els tractaments convencionals.
Bé, sempre i quan sigui complementària, no? Podríem entrar en aquest debat de si importa o no importa, però que siguin complementàries és important, no? És a dir, que hi ha un tractament alternatiu, és a dir, que aquesta teràpia complementària és alternativa i de més a més a l'altra aplicació, no? De la medicina moderna.
Clar, podríem també discutir el fet de que entrin, i ara explicarem com funcionen aquestes teràpies, que entrin en el circuit, diguéssim, de la medicina més aviat convencional o provada o amb tractaments establerts, si és positiu o no. Bueno, aquí hi ha un debat enorme. Però bé, seguim, no ens desviem del tema, seguim amb el terme quan medicina alternativa i com es va popularitzar. Doncs podríem parlar de que la popularització d'aquest terme s'ubica a la dècada dels 60-70 del segle passat, amb l'aparició dels moviments contraculturals, especialment el moviment anomenat New Age. És un moviment que va importar no només pràctiques espirituals i religioses d'altres països, sinó que va revitalitzar alguns tractaments i pràctiques d'Occident dels segles passats, com l'esoterisme, la teosofia, i centrant-nos en el tema que ens ocupa, algunes respostes a les pràctiques mèdiques d'aquells temps. La quiropràxia, en aquest cas, l'homeopatia, l'acupuntura, etc. Sobre això, el New Age, un exemple molt clar, i les més veteranes seguidores, diguéssim, del gatisme, diguéssim, de més anys, recordaran, per exemple, la visita als Beatles quan se'n van anar a la Índia i tot això, que va ser molt popular i va popularitzar moltíssim aquests moviments espirituals i d'anar a fer una mica una peregrinació a l'Índia, aprendre una mica sobre el jo interior, no?
Bé, el que està clar és que hi ha un fotiment, no?, de teràpies alternatives, però com que el nostre podcast té una durada limitada, avui ens centrarem en dues d'aquestes teràpies, o no? Sí?
Bueno, segurament al final l'una, perquè
s'allargarà. Potser s'anima a dir més coses.
Intentaré.
En principi parlarem, per intentar aprofundir, de l'homeopatia i estretament relacionada amb ella, les flors de Bach, que segur que us sonaran a totes. I en principi ens centrarem en aquestes dues, si tenim una mica més de temps, Alejandro intentarà aprofundir en altres teràpies, perquè són dues teràpies que s'utilitzen molt sovint, no només en humans, sinó també en gats i en altres animals domèstics, que és una mica el que ens interessa al podcast. Exacte. Veure com es poden aplicar aquestes teràpies que doncs, sorgeixen com a alternativa també en un moment de necessitat de trencament polític, no? Parlaves del New Age, doncs sorgeixen aquestes alternatives i es volen aplicar més enllà de la medicina humana.
I convencional, exacte, sí, sí. Però bé, comencem llavors amb l'homeopatia. I a totes us sonarà el nom, òbviament, perquè és un nom que ara mateix és totalment mainstream. Però, va, posem-nos històrics. Què és i d'on prové l'homeopatia?
M'encanta. Posem-nos històrics.
Posem-nos històrics. Doncs mira, ens remuntem a l'any 1796, on un metge alemany anomenat Samuel Hahnemann va idear una forma diferent d'enfrontar-se a les malalties, usant la màxima, en llatí, això li encantarà a la fèmina, similia similibus curentur, o allò similar cura allò similar. Penseu que a l'època de Hahnemann, la medicina convencional en aquell moment que es practica a Europa dista moltíssim de l'actual. I molts dels tractaments considerats efectius a l'època eren no només poc efectius, sinó que realment eren directament perjudicials pels pacients.
Sí, de fet, en aquesta època, al segle XVIII, encara es creia en la teoria dels humors, que és una teoria que es considerava que regia el cos humà i era una falsa creença segons la qual el cos de les persones humanes diguem-ne, s'havia d'equilibrar entre diversos humors, que és aquesta, no?, la teoria dels humors, i el cos podia estar sec, podia estar humit, podia estar moll, o és igual, la qüestió era que eren aquests quatre humors i s'havien d'equilibrar. De manera que, com deies, no, Alejandro, una cosa igual ha de curar allò, o sigui, una cosa similar ha de curar allò similar, per exemple, quan una persona tenia febre i, per tant, es considerava que el seu cos estava massa calent, com que la calentor, l'escalfor, s'associava a la sang, per tant, a un excés de sang, s'utilitzaven les sangoneres per treure aquest excés de sang, cosa que només feia que empitjorar l'estat d'aquella persona o, en qualsevol cas, no millorava res, no? Per tant, veiem que aquesta teoria, que encara s'aplicava en aquests moments, doncs no té res a veure, no?, com deia Alejandro, amb el que sabem avui, per sort, no?, del funcionament dels nostres cossos i la capacitat que tenim per guarir-los.
Sí, sí, sí. Doncs això, Hahnemann argumentava que si una substància genera uns símptomes associats a la malaltia, Llavors, aquesta mateixa substància, d'alguna manera, pot tractar la malaltia. I va arribar a la conclusió, a diferència d'altres pràctiques d'aquell moment, quan va llegir que la cinchona, el que es coneix també com l'arbre de la quina, que és molt, molt amarg, tractava efectivament la malària. Llavors va dir, ok, doncs em fotré ara un tros d'escorça de quincona i me la fotré i me la menjaré sencera. Què va passar? Que els efectes li van sentar bastant malament, aquella escorça ultra amarga, i va patir febre, tremolors i dolor d'articulacions. Tots símptomes associats a la malària. Llavors va dir ell, ostres, que veig clarament que si la cinchona m'ha generat els símptomes de la malària, doncs bé, la cinchona pot curar la malària. Clar, més tard, anys després, es va descobrir que és que la cinchona conté quinina, ja ho coneixeu, com a ingredient de la tònica, el principi actiu que realment mata el microorganisme que causa la malària.
És a dir, d'inici, el raonament central de l'homeopatia prové, sorgeix, no?, d'una suposició errònia.
Pregunto. Exacte, diu, clar, prové de la seva pròpia experiència personal sense aplicar el mètode científic per dir, d'acord, la puc generalitzar, no? Però bé, la hipòtesi de Lleida de Simits la va acompanyar una segona conclusió. Per fortuna ara mateix dels seus pacients, perquè imagina que es fotessin tots escorça de cinchona així i vinga, tots a vomitar. No, però va dir, com que la substància genera els símptomes, si ha de ser efectiva per combatre'ls, s'ha de diluir moltíssim. I quan dic diluir molt, estic parlant de molt.
A tope.
Molt. Amb la M així geminada, no? Quan més diluïdes, a més, seran més encara més potents aquestes dilucions per combatre la malaltia. És a dir, és una cosa que va una mica en contra del concepte, diguéssim, de concentració i de que una cosa com més concentrada, més potents és. No, Hahnemann va dir exactament el contrari. Però bé, les dilucions típiques que fa servir són o bé centesimals, C, la lletra C, o decimals, la lletra D. I ara farem un exemple pràctic, no? Volem fer una dilució homeopàtica per fer un remei contra l'insomni. Llavors, clar, haurem d'utilitzar el producte a diluir, que és el que genera els símptomes. És a dir, quin seria, fèmina, per combatre l'insomni? La cafeïna.
Ah, vale. Claro. Sí, clar, la cafeïna. Bueno, cafeïna, teïna, taurina. Sí,
exacte, sí. Agafem una llauna de Monster, vinga, va, i agafem un mil·lilitre d'una llauna de Monster. Llavors agafarem aquest mil·lilitre i el diluirem en 100 mil·lilitres d'aigua. Això és un C, una dilució centesimal. Llavors agafarem aquesta dilució, un C, n'agafarem un mil·lilitre i, pam, la diluirem en 100 mil·lilitres d'aigua. I així ho anirem fent fins a arribar a 6 vegades. Una dilució, 6C. Llavors, si fem els càlculs, la dilució final serà de 10 a la menys 12. És a dir, que en cada mil·lilitre del remei homeopàtic tindrem 0,000000000001 mil·lilitres de la dissolució original. I si això us sembla bastant poc, Hahnemann recomanava remeis 30C, és a dir, que tindríem 60 zeros, no 12.
Vale, i llavors la pregunta és, primer, jo tinc dues preguntes. Això és efectiu? I després, com va arribar a ser tan famós, no?, el Hahnemann, aquest senyor, durant la seva vida, durant la seva carrera?
Doncs aquí és quan entrem en el tema de la història, no?, i del context històric que també explica la fèmina amb el tema dels humors i dels tractaments de llavors. És que els tractaments d'abans, de finals del segle XVIII, principis del segle XIX, inclús avançat al segle XIX, no, és que eren molt qüestionables i directament perjudicials. Podien fer molt mal al pacient. I què passava? Que les metodologies de Hahnemann, utilitzant aquestes dilucions, no eren nocives. I ja només això va suposar una millora clara en pacients que estaven patint tractaments horrorosos de sagnies o del que fos, o aplicar-los remeis a partir de mercuri, coses que eren extremadament dolentes. I clar, vam començar a millorar. Llavors, això el va empoderar moltíssim. A més, tenia altres teories i intentava fer que sí, de provar que la metodologia era real, etc etc. O sigui que, déu-n'hi-do. Però bé, clar, això al principi va tenir molt èxit, però van anar passant els anys, van anar passant les dècades, i els avenços en la medicina i la ciència durant el segle XIX i principis del XX va fer que l'homeopatia anés perdent molta rellevància. I és que al final, per moltes voltes que donem, un remei homeopàtic, hi ha unes quantitats que són inapreciables del principi actiu. És el que es diu un placebo. és aigua amb sucre a les solucions, i lactosa i midó mesclat a les pastilles homeopàtiques.
Però, clar, com has comentat abans, arriben als 70, el New Age i la creença en l'homeopatia torna a revifar de nou.
Sí, sí, sí. I diverses coses van provocar aquesta revifada, no? La desconfiança en l'establishment del moment, les pràctiques realment abusives de la Big Pharma, no? De les grans farmacèutiques, les experiències molt sovint negatives en els hospitals, el tracte despersonalitzat, a vegades cruel, i això, aquesta sensació, no? de distanciament, i, per què no dir-ho, també una bona dosi de pensament màgic. I això va reutilitzar molt les pràctiques del Hahnemann, a més d'altres pràctiques. I no oblidem també l'efecte placebo. Ja hem parlat abans de lo que és un placebo. Doncs, i aquí és fàcil fer un símil, no? Recordeu les històries de quan el metge receptava pastilletes de sucre a aquells pacients que estan tota l'estona dient que em trobo molt malament i no tenien cap símptoma? I llavors se sentien millor prenent la pastilleta de sucre. O, per exemple, molt més fàcil, quan un petó de la mare o el pare et fa sentir més bé en una nit de febre o que et trobes molt malament. I és que en aquesta teràpia, en la homeopatia, l'efecte placebo influeix molt. La creença o percepció que allò t'està curant, que sense que realment hi hagi un efecte farmacològic de cap tipus. I no entrarem més a dins d'aquest tema perquè hi ha moltes teràpies alternatives que exploten aquest concepte de la creença que una cosa et cura de forma realment literal, però ja ho parlem.
Bé, ara entrem en un territori renegat, perquè algunes persones advoquen per l'ús de l'homeopatia no només en els humans, sinó en els felins. I fins i tot existeixen algunes veterinàries integratives, entre cometes, que combinen aquests remeis amb tractaments convencionals. I centrant-nos en l'homeopatia, en aquest cas, doncs, se m'acut que no hauria d'existir l'efecte placebo, no?
Doncs sí, com has dit, l'homeopatia veterinària existeix i s'aplica en algunes consultes. I ara és on trec l'as de la màniga, i això és aquestes coses que descobreixes amb el temps, i és que l'efecte placebo també es dona en animals. I es dona per dues bandes. La primera, per la percepció humana, de que quan et veus el teu gat i li dones alguna cosa que creus fermament que li anirà millor i vols que estigui millor, llavors notes qualsevol cosa i dius, crec que el veig millor, crec que està millor. Això ens ha passat a totes. I és una cosa que, bueno, m'ha passat a mi sovint.
Totalment.
I a vegades la caguem terriblement perquè ve una altra persona i diu, no, perdona.
Està fatal.
Aquell gat està fatal. I és una cosa que ens passa. I no és una cosa que fem de forma absolutament inconscient. I per una altra banda, també tenim el propi animal, i això hi ha hagut estudis seriosos, amb gossos, per exemple, amb tractament contra ansietat, que la percepció del propi animal que està rebent una cura i que li estan donant alguna cosa que, de la qual el seu humà espera que es recuperi, això li provoca un relaxament associat i li provoca realment una sensació de millora. I tinguem sempre en compte que totes tenim un sistema immunològic i ens podem recuperar de moltes dolències i sense medicació de cap medicament. I bé, en resum, i ara ja em trec la bata al laboratori i vaig acabant, si voleu donar remeis homeopàtiques als vostres gats, mira, jo el que vull és que endavant, no els faran cap mal, però tingueu clar que tampoc els faran cap bé. En conclusió, és que no fan res. Així que, com sempre, parleu amb les vostres veterinàries de confiança i informeu-vos curosament dels beneficis i inconvenients dels tractaments alternatius en contrast amb els convencionals. I bé, em sembla que hem d'acabar. Ja continuarem amb altres coses i parlem d'aquests temes. Així que estem ja a punt d'acabar. I recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegates i renegats. Què en penseu del tema d'avui? Si teniu qualsevol comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, escriviu-nos a lacasadelsgats@gmail.com o escriviu-nos també a renegats.tgn, el nostre compte d'Instagram. I recordeu que es pot seguir a les xarxes, @lacasadelsgats@renegats.tgn, Instagram, Facebook i TikTok. Fins d'aquí dues setmanes. Adeu.
Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.